Són les 8. Bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 13 de gener del 2023. Estem pendents, pel que fa al temps, d'un important canvi de temps, de termòmetres i sobretot de precipitacions que trauran el nas la tarda de diumenge, però que sobretot ens afectaran la setmana vinent amb un ambient ple. Ple d'hivern. De moment, aquest divendres, avui, també demà, temps força estable, avui amb alguns núvols baixos aquest matí, però després la resta de la jornada més assolellada. Ara mateix tenim 5 graus a Palafrugell, 6 graus a Palamós i 3 a la Bisbal. En aquest informatiu avui us repassarem notícies que tenen a veure amb la decisió dels ajuntaments del Baix Empordà de reunir-se amb Endesa per demanar i per exigir que s'acabin els talls continuats de llum, sobretot a l'estiu. Doncs bé, els ajuntaments hem parlat des d'aquest programa amb ells, amb els ajuntaments, i ens han assegurat que confien en les solucions proposades per la companyia. També parlarem sobre el Conservatori del Litoral. El govern de la Generalitat ha confirmat que s'impulsarà aquest organisme independent per comprar terrenys que ara mateix estan en perill al litoral de construcció. Doncs s'impulsarà aquest Conservatori del Litoral per intentar anar-los comprant. Però de moment no ha donat detalls de quants diners destinarà en aquest conservatori. I també felicitarem 8 càmpings de l'Empordà que han rebut el Premi dels Millors Càmpings d'Europa en una celebració feta a Utrecht. Del Baix Empordà tenim les Medes de l'Estartit, el Sendaia, Cipsela a Pals, l'Eurocàmping a Sant Antoni de Calonge. Avui també, com que és divendres, farem el repàs de l'actualitat esportiva i de la prèvia esportiva del cap de setmana amb en Sergi Villena, i en el moment de l'entrevista parlarem amb Jordi Caselles, que és un dels organitzadors de la Ganxo Trail, que arriba aquest diumenge, una de les propostes que arriben aquest cap de setmana. I com cada divendres, acabarem el programa parlant amb la Sandra Bisba, un nou imprescindible, en què visitarem un nou espai o coneixerem una nova història sobre casa nostra. Són les 8:02, aquesta hora del matí. Saludem els periodistes que ens acompanyen en aquest repàs informatiu. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Gerard Tascaig.
Bon dia.
I Rafael Corbí, bon dia.
Hola, bon dia.
Els ajuntaments que es van reunir amb Endesa confien en les solucions proposades per la companyia.
Es van reunir amb aquesta empresa per traçar una sèrie d'acords per millorar el subministrament i evitar els talls del servei elèctric que es van viure el passat estiu. Els alcaldes d'aquests municipis van sortir d'aquesta reunió amb una visió optimista i pensant ja en la Setmana Santa i l'època estival.
El govern impulsarà el Conservatori del Litoral de Catalunya com a organisme independent.
Serà un instrument per salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l'artificialització a partir de l'adquisició pública de sòl, i s'insereix a més en la política del govern català de desplegar eines de conservació i gestió dels 580 quilòmetres de la costa catalana.
El PSC i Més per l'Estartit es presenten a les eleccions municipals del maig en coalició.
El socialista Ramon Moreno i l'actual president de l'EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer, expliquen que es coneixen des de fa molt temps i que això ha facilitat la bona entesa. Ferrer ha afegit que està segur que aquest pacte permetrà que entre l'EMD de l'Estartit i l'Ajuntament de Torroella torni la concòrdia que s'ha perdut, diu, en aquesta legislatura.
És un eufemisme, dir que s'ha perdut la concòrdia. Jo, la realitat potser és que es van llançant ganivets d'una punta a l'altra del municipi. Encara a nivell electoral, Palafrugell en Comú Podem presenta els 5 primers membres de la llista a les eleccions municipals.
La llista estarà encapçalada per l'arquitecte Josep Ferrés, tal com va anunciar fa setmanes, i que agafarà el relleu d'Alfons Rius. Els altres noms que l'acompanyaran permetran disposar de diferents punts de vista sobre aspectes de la societat palafrugellenca.
I amb tu encara, Ferran, sobre Palafrugell, la primera fase de l'Avinguda d'Espanya s'acabarà, la primera fase de les obres, a finals d'aquest mes.
Només queden algunes actuacions puntuals a la zona pròxima a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès, treballs de jardineria i l'última capa de l'asfalt. No obstant això, el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros, destaca a Ràdio Palafrugell que quedarà pendent una obra de l'empresa elèctrica.
8 càmpings de l'Empordà reben el premi de millors d'Europa a UTEG.
Es tracta del càmping de les Medes de l'Estartit, el Sandalla Cipsela de Pals i l'Eurocàmping de Sant Antoni de Calonge. Tots aquests a la comarca, però també se'ls hi ha de sumar l'Aquarius, l'Àmfora, les Dunes i la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador i la Laguna de Castelló d'Empúries, aquests últims a la comarca de l'Alt Empordà. En total, a l'estat espanyol, 17 establiments diferents han rebut una distinció com a premi als millors d'Europa a UTEG.
Les 8 i 5 minuts, atenció a aquestes xifres, perquè el porta a porta al nucli urbà de Santa Cristina d'Aro ha permès augmentar la recollida selectiva del 24% al 80%.
L'1 de desembre es va començar a instaurar el nucli urbà del municipi i un mes després la millora en el reciclatge ja s'ha fet notar. Actualment ja hi ha 303 municipis d'arreu de Catalunya que apliquen aquest sistema i al Baix Empordà només ho fan 4.
Parlem de més notícies a nivell mediambiental perquè la Universitat de Girona incorpora una nova embarcació a Sant Feliu de Guíxols per investigar tecnologia submarina.
Fins ara tenien una embarcació de 7 metres d'eslora amarrada al port de Sant Feliu de Guíxols. Ara n'incorporen una segona de més gran per reforçar la investigació de robòtica marina i poder experimentar amb els vehicles submarins autònoms que es desenvolupen a la universitat.
Les 8 i 6 minuts, passem als esports. I hem de començar parlant de Paula Badosa i la seva bona arrencada de l'any, Sergi.
La bagorenca es planta a semifinals del torneig 8-500 d'Adelaida, previ a la disputa del primer gran slam de l'any, l'Obert d'Austràlia, que comença dilluns vinent, amb un joc convincent.
Passem ara a parlar de futbol, perquè el Palamós vol continuar en línia ascendent.
Els blau i grocs, que han aconseguit sortir del pou des de l'arribada del nou tècnic Àlex Redondo, aspiren a continuar en el bon camí iniciat. Aquest dissabte toca sortir del camp del Lloret, que és el tercer classificat de Primera Catalana, i serà una bona prova de foc.
Més futbol, un calonge pletòric rep la Unió de Girona.
Els calongins estan sorprenent positivament en la seva estrena a la Segona Catalana i amb 25 punts ocupen plaça d'ascens a Primera Catalana.
En bàsquet, aquest cap de setmana tenim visita del Sol gironès Bisbal a la pista del Martorell.
L'equip entrenat per Carles Rofes, actualment cinquè classificat a la Lliga EVA, viatjarà fins a Martorell per enfrontar-se a l'equip local, que és 11è.
I en hoquei patins, el corredor Mató Palafrugell reprèn la competició davant de l'Alcobendas.
Els blanquinegres volen continuar amb la bona dinàmica dels darrers partits jugats l'any passat, que els van permetre assolir la tercera plaça de l'hoquei Lliga Plata.
Les 8 i 7 minuts. Marxem cap a Girona per parlar dels equips de la ciutat que tenen compromisos aquest cap de setmana. El Girona de futbol masculí vol confirmar el seu bon moment davant d'un Sevilla en hores baixes.
Els homes de Mitchell rebran aquest dissabte a la tarda un equip que, a diferència d'altres temporades, s'està mostrant erràtic i ocupa una sorprenent 17a posició.
En bàsquet tenim un atractiu duel entre l'Uni Girona i el Barça femení.
Les gironines, que comanden la Lliga Femenina empatades amb el València, reben aquest diumenge el Barça CBS. Les blaugranes són cinquenes i, per tant, es preveu un partit igualat.
El bàsquet Girona té una bona oportunitat per ratificar la seva millora.
Els gironins encadenen 3 victòries en els 4 últims partits disputats i han sortit del pou a base de creure en les seves possibilitats.
Les 8 i 8 minuts, moment del repàs a la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Sembla que arriben canvis importants al temps els propers dies, és així?
Sí, estem pendents d'un important canvi de temps que ja traurà el nas la tarda de diumenge, però sobretot ens afectarà la setmana vinent amb un ambient de ple hivern. De moment, aquest divendres i també dissabte encara en temps força estable, aquest matí amb alguns núvols baixos i mitjos i resta de jornada més assolellada. Temperatura mínima entre 0 i 3 graus i la màxima al voltant dels 15. Dissabte, temps assolellat amb algun núvol prim, puja una mica i transitoriament la temperatura i diumenge començarà encara amb cel majoritàriament assolellat. Serà més a partir de la tarda i nit de diumenge quan un primer sistema frontal ens portarà pluja fins la matinada de dilluns. La setmana que ve començarà amb ambient més fred, però sobretot destaquem a partir de dimecres el notable descens de temperatura amb un ambient de rigorós hivern. Vent de component nord i també pot arribar algunes precipitacions, tot i que al tractar-se d'una entrada de nord, el Baix Empordà quedaria més al marge de la pluja. Així doncs, setmana que ve, setmana dels barbuts, amb ambient de rigorós hivern.
Ja ens podem abrigar. Notícies que estan passant més enllà del Baix Empordà. Tenim decisió de Pablo Llarena pel que fa a les euroordres després de l'entrada en vigor del nou Codi Penal. El Tribunal Suprem no afluixa i atribueix a Carles Puigdemont la malversació més dura per intentar portar-lo a Espanya i detenir-lo, i en aquest cas que vagi a la presó amb un màxim de 12 anys. Per tant, li ha aplicat la pena més dura. L'alt tribunal manté l'amenaça de presó contra l'expresident, un moviment que clarifica possibles revisions de la sentència. En canvi, Llarena facilita la tornada de Rovira i Ponsatí, de Marta Rovira i Clara Ponsatí, que estan perseguides ja només per desobediència. Aquesta nit hem tingut discurs de Carles Puigdemont, discurs, diguem-ne, institucional com a expresident. Carles Puigdemont ha dit que vol lliurar la batalla a Europa fins al final i no preveu cap pacte amb el govern espanyol que li permeti tornar al país. En un vídeo difós a les xarxes socials assegura que l'objectiu que té ell és tornar a Catalunya lliure. Això hores després, com dèiem, que Pablo Llarena li hagi retirat la causa contra, per sedició contra ell. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet arribar a la Moncloa els temes que vol que es tractin a la cimera hispano-francesa del 19 de gener a Barcelona. La carta s'estructura en 11 punts i 3 àmbits: governança, infraestructures i qüestions transfrontereres. Per exemple, hi ha el corredor mediterrani, la defensa del català a Europa, o altres infraestructures, i també el projecte H2Met, aquest corredor d'hidrogen que uniria Barcelona amb França. Més embolic i en renou als Estats Units pels documents blindats i secrets que s'han trobat a la mansió de Joe Biden. Els advocats de Biden i el Departament de Justícia han revisat dues cases del president després d'haver trobat documents confidencials també a la seva antiga oficina. El màxim dirigent del petroli dels Emirats Àrabs presidirà la cimera climàtica, la COP28. El nomenament ja ha rebut dures crítiques d'entitats ambientalistes perquè Ahmed Al-Jaber és el director de la petroliera estatal dels Emirats Àrabs i també ministre d'Indústria d'Abu Dhabi. Troben el temple perdut de Posidó, enterrat durant 2.000 anys en un turó del Peloponès. L'estructura és una zona, és en una zona de tres turons rocosos que s'ha vist afectada per diversos fenòmens extrems com terratrèmols i tsunamis. Aquestes són notícies destacades del dia a nivell català, nacional, també a nivell espanyol i també a nivell internacional. I a nivell musical tenim una altra notícia destacada, més enllà del tot l'enrenou de la Shakira i en Piqué, ja en vam parlar ahir. Avui treu cançó un altre gran artista del món. Estem parlant de Miley Cyrus, que ha estrenat Flowers. Ja ha tornat, ho ha fet amb aquesta peça que té tots els ingredients per convertir-la en un nou èxit de la cantant. L'artista l'ha estrenat a la una de la matinada acompanyada d'un videoclip on ella és la gran protagonista. La cançó formarà part del disc Endless Summer Vacation, que es posarà a la venda el 10 de març. Flowers, de Miley Cyrus, és el primer avançament d'Endless Summer Vacation que ha sortit aquesta matinada i que hem escoltat avui al Supermatí. Després de la Miley Cyrus, per molt que greu que en sàpiga, hem d'anar cap a l'informatiu. Passa pràcticament un minut d'un quart de nou del matí. Els ajuntaments que es van reunir amb Endesa confien en les solucions proposades per la companyia. Es van reunir amb aquesta empresa per traçar una sèrie d'acords per millorar el subministrament i evitar els talls de servei elèctric que es van viure el passat estiu. Els alcaldes d'aquests municipis van sortir d'aquesta reunió amb una visió optimista i pensant ja en la Setmana Santa i l'època estival.
L'alcalde del consistori Palamosí, Lluís Puig, explicava que aquesta reunió amb Endesa era una continuació de la reunió que fa uns mesos havien fet els alcaldes del Baix Empordà, que s'havien vist afectats per aquests talls de subministrament. Després de parlar amb la companyia i analitzar les mesures proposades, Lluís Puig s'ha mostrat satisfet amb el resultat.
Som coneixedors de que les circumstàncies que tenim als municipis turístics del Baix Empordà els mesos d'estiu són unes circumstàncies molt especials, en què hi ha una gran afluència de gent i on un sector, com és el sector turístic, doncs en molt poques setmanes fa doncs la gran part dels ingressos de tot l'any, i per tant ells eren conscients, han prioritzat tota una sèrie d'actuacions en aquesta zona per davant d'altres zones que podran executar en posterior, i per tant nosaltres vam sortir satisfets de la reunió.
Pel que fa a l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, confia en que Endesa compleixi el que promet a l'hora de millorar el servei.
Evidentment, és el que esperem tots, que això es resolgui abans de l'estiu i que no ens trobem a trobar com la manera que ens hi van trobar tots, en un estadi general de precarietat que ni ens convé ni el volem, i des de llavors els clients de la costa, aquest mig milió de persones que ve a l'estiu, no es mereix que no se'ls doni els subministres que ells tenen tot el dret del món.
Però aquests dos municipis no són els únics que estan d'acord amb les solucions proposades per Endesa.
Exacte. Un dels altres alcaldes que s'ha mostrat d'acord ha estat l'alcalde de Palafrugell, Joan Vigues. Tot i això, l'alcalde reconeix que ens trobem en un moment complex on el clima és un factor que cal tenir en compte.
Llavors, quan hi ha el pla ens alfa, doncs no és tan fàcil. Quan salta una línia, no es pot posar aquesta línia en funcionament fins que hi ha una sèrie de comprovacions. Segons el nivell de pla que tens, doncs bueno, en el pla d'alfa d'aquest estiu, doncs havien de passar dues hores perquè els bombers hi fessin les comprovacions, perquè tothom fes les comprovacions, i al cap de dues hores la companyia pot, a partir d'aquell moment, actuar i començar a intentar donar el servei.
En el cas de Castellplatja d'Aro, el seu alcalde, Maurici Jiménez, creu que calia arribar a uns compromisos de millora per part d'Endesa. Maurici Jiménez destaca també que la comunicació i el seguiment que ha ofert la companyia és un dels punts que destaca de la reunió.
Sí, jo penso que es tractava d'assolir els compromisos que ens garantissin que anem cap a millor, i en principi les voluntats i les línies de treball hi són. També és veritat que vam acordar que, com aquest pla d'inversions, Endesa s'ha compromès a anar-lo executant diguéssim en el marc d'aquest hivern primavera per arribar a l'estiu amb millors garanties que les que vam arribar a l'estiu del 22, doncs hem quedat d'acord també en que haurem de fer doncs una revisió de cares a l'abril-maig de quin és l'estat d'aquesta inversions i si realment doncs arribem a l'estiu amb millors diguéssim situacions que les que teníem a l'estiu passat.
Doncs esperem-ho realment, que arribem a l'estiu havent evitat aquests talls elèctrics. Esperem que sigui així. El govern impulsarà el Conservatori del Litoral de Catalunya com a organisme independent. Serà un instrument per salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l'artificialització a partir de l'adquisició pública del sòl. L'opció de crear un nou organisme ha estat l'opció amb més suport en la consulta pública que s'ha sotmès la memòria preliminar sobre el Conservatori al portal de participació de la Generalitat.
Sí, aquest procés va començar amb l'aprovació el passat mes de juliol d'una memòria preliminar que analitzava les diverses alternatives possibles a l'hora de crear de nou o impulsar aquest Conservatori del Litoral dins d'un ens existent. Finalment es va decidir crear un nou organisme per impulsar aquesta acció de compra de sòl per preservar el litoral. Aquesta memòria es va sotmetre en un procés participatiu on van participar 4 entitats, 4 plataformes en defensa de la Costa Brava, 2 col·legis professionals i 5 particulars. La majoria de les aportacions, 11 de 15, proposaven que el Conservatori del Litoral de Catalunya es creés com un organisme independent, seguint el model del Conservatoire du Littoral francès, argumentant que el grau d'amenaça que pateix el litoral, l'especificitat d'aquest territori i l'urgència de la seva protecció justifiquen una atenció exclusiva a la protecció i recuperació d'aquest patrimoni.
Però el futur del Conservatori encara no està del tot definit, no, Maria?
Doncs no, perquè des del govern encara no s'ha especificat ni la xifra d'inversió prevista per crear aquest futur Conservatori del Litoral, ni la compra de sòl al litoral, ni la data d'inici de la creació d'aquest ens. Tampoc s'ha definit del tot quines seran les principals línies d'actuació de l'organisme. En un comunicat del Departament de Territori s'especifica que l'opció escollida no és de desplegament immediat perquè implica la tramitació d'una llei de creació específica que s'impulsarà durant la present legislatura. A més, afegeixen que durant aquest període transitori es definiran les prioritats d'intervenció en el litoral de Catalunya mitjançant l'adquisició pública de sòl. Es farà un estudi de mercat immobiliari en la zona prioritàries i es començaran a adquirir finques.
Sos Costa Brava, un dels organismes que va participar en la votació i que de fet ha estat reclamant des de fa temps aquest Conservatori del Litoral, ja s'ha pronunciat respecte a la decisió del govern.
Sí, i en un comunicat expliquen que celebren la rectificació de la postura del govern de la Generalitat a l'hora de crear el Conservatori del Litoral de Catalunya i l'estimació de suggeriments i al·legacions presentades per les diverses entitats durant aquesta consulta pública. L'entitat també reclama la urgència de la constitució d'aquest conservatori per salvar espais afectats del litoral gironí, com la pineda de 13 hectàrees de Platja d'Aro, el racó d'Escalders a tocar de la platja de Calders de Port Lligat, la pineda de la platja de la Farella a Llançà, els marges de la riera de Llançà a l'àmbit de Palandriu, entre molts d'altres. Tot i això, es lamenten que s'hagi retardat la creació d'aquest organisme públic en més d'un any i mig. Per això, Sos Costa Brava insta i reclama a la Generalitat de Catalunya que impulsi amb la màxima urgència el projecte de llei de constitució d'aquest organisme públic i requereix al Govern i al Parlament de Catalunya que facin un esforç per la seva ràpida posada en funcionament per adquirir terrenys costaners greument amenaçats per l'especulació urbanística.
8 i 23 minuts, això és el Supermatí. Atenció a la xifra, del 24% de recollida selectiva al 80%. Això s'ha aconseguit al nucli urbà de Santa Cristina d'Aro amb l'aplicació del Porta a Porta. L'1 de desembre es va començar a instaurar el nucli urbà del municipi i un mes després la millora en el reciclatge ja s'ha fet notar.
Actualment ja hi ha 303 municipis d'arreu de Catalunya que apliquen aquest sistema i al Baix Empordà només ho fan 4. És Santa Cristina d'Aro, Calonge, Palafrugell i Forallac. Amb l'aplicació del Porta a Porta també s'ha incrementat un 75% el volum de residus de fracció orgànica, passant de 13 a 23 tones. Per contra, el rebuig ha baixat un 30%. Si bé el Porta a Porta s'ha implementat al nucli urbà del municipi, a les urbanitzacions encara no es fa. Per tant, el 80% de la recollida selectiva en el nucli urbà contrasta amb el 24% que hi ha encara ara a les urbanitzacions. En aquests espais es van renovar les àrees de contenidors amb totes les fraccions de residus, però encara no s'ha programat una data per implementar el Porta a Porta. Aquest any l'Ajuntament vol fer una campanya de conscienciació per animar els residents de les urbanitzacions a separar les escombraries i reciclar correctament.
Vinga, anem amb notícies de l'àmbit electoral. Començant a Torroella i a l'Estartit, i és que el socialista Ramon Moreno i l'actual president de l'EMD de l'Estartit, l'entitat municipal descentralitzada, Francesc Ferrer, de Més per l'Estartit, han anunciat que es presentaran en coalició a les properes eleccions municipals del maig. Moreno i Ferrer han afirmat que es coneixen des de fa molt temps i que això ha facilitat la bona entesa.
La número 2 de la candidatura serà Silma...
Aquesta no és la crònica que volem escoltar. Ara sí, endavant.
Francesc Ferrer ha assegurat també que està segur que aquest pacte permetrà que entre l'EMD de l'Estartit i l'Ajuntament de Torroella torni la concòrdia que assegura que s'ha perdut en aquesta legislatura. Ramon Moreno, per la seva part, ha valorat molt positivament el pacte i creu que cal un canvi de govern a Torroella de Montgrí perquè els darrers anys el govern ha complert amb prou feines amb el dia a dia i diu que no té projecte ni infraestructures pensades per la Torroella del futur. Mentrestant, el president de l'EMD de l'Estartit ha recordat que està a l'espera d'un informe de la Diputació de Girona sobre la denúncia feta per l'entitat sobre la manca d'inversió i de les transferències amb els recursos econòmics pel funcionament del mateix ens descentralitzat. Assegura que les relacions amb el govern de Torroella són difícils i que cal un canvi a l'Ajuntament per coherència i equilibri amb l'Estartit.
Això a Torroella i a l'Estartit, a Palafrugell, en Comú Podem ha presentat els primers 5 noms de la llista a les pròximes eleccions. Fins ara es coneixia que seria encapçalada per l'arquitecte Josep Ferrés i Marcó, que té 38 anys d'experiència professional amb més de 500 projectes executats, però sabem els noms dels altres 5 candidats.
La número 2 de la candidatura serà Selma Lagzaoui, albatgiri de 31 anys i filla d'immigrants magrebins que van arribar als anys 80. És gestora social, formada en teràpies del comportament i psicologia. Apunta que la doble cultura catalana i magrebina li permetrà entendre les dificultats i esperances de les persones nouvingudes. Aportarà una visió relacionada amb l'habitatge social, educació, cultura, joventut i gent gran. El número 3 serà Jesús Gic Rossinyol, nascut a Palafrugell l'any 1975 i llicenciat en Filosofia per la Universitat de Girona. És professor de filosofia a la secundària i també cambrer. Durant 18 anys va regentar el restaurant familiar Che Tomàs de Llafranc. L'any 2010 va ser un dels fundadors de l'associació Nosa Col·lectiu per promocionar la música en viu a Palafrugell i 10 anys més tard el col·lectiu va ser guardonat amb el reconeixement palafrugellenc de l'any. La seva implicació política és en recent. La quarta serà Maria de Prado Savalls, de 28 anys i biòloga de formació. Va estudiar el grau en Biologia Ambiental a la Universitat Autònoma de Barcelona. Un cop acabats els estudis, va decidir tornar a Palafrugell. Apunta que la seva voluntat és que la població torni a gaudir de l'entorn natural de la comarca. I el cinquè és Nick Betson, nascut a Anglaterra i resident a Catalunya des de fa més de 40 anys. És llicenciat en Història i amb un màster en Cultura Popular. És una de les persones fundadores del partit de Palafrugell.
Doncs aquests són els noms que coneixem de la llista d'en Comú Podem a les eleccions municipals de Palafrugell. No ens movem d'aquest municipi. Perquè l'Ajuntament preveu finalitzar la primera fase de les obres de l'Avinguda Espanya a finals del mes de gener o durant els primers dies del febrer.
El regidor d'Obra Pública, Lluís Ros, destaca que queden algunes actuacions puntuals a la zona pròxima de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès.
Queden uns treballs al costat de l'estadi, que es tracta de la vorera i la paret que separa la vorera de l'estadi dit. Llavors, allà hi ha un dia més feina, la poca feina que queda, perquè són ramats.
També s'estan acabant els treballs de jardineria. El sistema de rec ja està instal·lat i ara s'ha procedit a la plantació. Per altra banda, faltarà fer l'última capa d'asfalt.
Si el temps acompanya, com diguem sempre, quan fem una feina a l'aire lliure, doncs la previsió és que a final d'aquest mes o trepitjant algun dia de febrer estigui tot acabat.
Un cop finalitzat, quedaran pendents unes actuacions de l'empresa elèctrica que afecten la zona d'accés al centre Tramuntana i al carril bici. Només falta asfaltar la zona i fins que no s'acabin els treballs elèctrics, el carril bici continuarà tallat. Ros en remarca que l'Ajuntament de Palafrugell va encarregar les obres a l'empresa elèctrica el mes de setembre, però que encara no s'han dut a terme.
Ara nosaltres el que farem és acabar tot el que és la carretera, i la vorera que ja està acabada, obrir-ho tot, excepte el carril bici, que quan aquests senyors de la companyia elèctrica facin la feina que tenen encarregada, repeteixo, des del mes de setembre, després nosaltres farem la capa d'asfalt i quedarà tot completament acabat.
El regidor de l'Ajuntament destaca que amb les obres augmentarà la seguretat i la fluïdesa de la circulació, però que en cap cas es busca disposar d'una via de més velocitat.
volem una via fluida, perquè realment, com arriba al caps de setmana o els mesos d'estiu, saps de les embussades que hi havia i tot això, i intentem afavorir doncs aquest trànsit en allà, però sense córrer més.
A més, s'ha apostat per millorar l'espai visualment amb la incorporació d'espais verds amb les plantes que s'han començat a plantar recentment. Un cop acabada la primera fase, l'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la licitació de la segona i la construcció d'un parc adjacent a la via.
Acabem d'arribar a 8:45 del matí. Ara parlem de càmpings, després parlarem d'una nova investigació a la Universitat de Girona i després serà el torn de l'entrevista. Comencem parlant de 8 càmpings de l'Empordà que han rebut els premis de millors d'Europa a Utrecht. Es tracta, en el cas del Baix Empordà, tenim les Medes de l'Estartit, el Cipsela de Pals, l'Eurocàmping de Sant Antoni de Calonge i a l'Alt Empordà tenim la Laguna de Castelló d'Empúries i l'Aquarius L'Ànfora, les Dunes i la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. A tot l'estat han rebut la distinció 17 establiments. Per tant, si comptem que quins són a l'Empordà són pràcticament 8-9, doncs la immensa majoria, la majoria absoluta, han estat aquí a casa nostra.
Dins dels premis que ha repartit l'associació holandesa, l'Eurocàmping de Sant Antoni de Calonge ha estat la primera vegada que rep aquesta distinció. A més, altres càmpings gironins han quedat nominats en aquests premis que s'han entregat a Utrecht. La Ballena Alegre ha estat nominada en la categoria de càmping familiar més agradable a prop del mar, mentre que el Yellow Village Sant Pol, de Sant Feliu de Guíxols, també ha estat nominat com a allotjament més singular. Els premis es concedeixen a través de les votacions de 26.000 holandesos i una auditoria externa controla el procediment.
Potser és per això que aquest estiu hi havia tantíssims holandesos a la zona costanera de la comarca. Potser és per això. La Universitat de Girona afegeix una nova embarcació a la seva unitat de tecnologia marina. Fins ara tenien una embarcació de 7 metres d'eslora amarrada al port de Sant Feliu de Guíxols.
Ara n'incorporen una segona de més gran per reforçar la investigació de robòtica marina i poder experimentar amb els vehicles submarins autònoms que es desenvolupen a la universitat. Pere Ridao, catedràtic d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors, explica que la primera embarcació se'ls ha quedat una mica petita i que amb aquesta nova podran fer més experiments de forma simultània.
Llavors, actualment tenim una embarcació que té 7 metres d'eslora i aquesta embarcació complementarà aquesta altra perquè és una embarcació una mica més gran i ens permetrà fer experiments amb diversos vehicles de manera simultània. L'embarcació que tenim ara està una mica limitada i se'ns ha quedat una mica petita, diguéssim, per fer aquests nous projectes que estem donant a terme a la Universitat de Girona.
Ridao explica que els projectes d'investigació pels quals s'utilitzarà la nova embarcació tenen a veure amb els vehicles submarins autònoms i que poden tenir tasques diferents. Explica que aquesta embarcació els permetrà sortir a mar i fer experiments per comprovar que la tecnologia que es desenvolupa a la universitat funciona correctament.
En moltes d'aquestes línies i en aquest experiment, en aquest tipus de projectes, utilitzem diversos robots desenvolupats aquí a la universitat. En tenim en particular 3, un que va a 200 metres de profunditat, un que va a 500 metres de profunditat i un que va a 1.000 metres de profunditat. I llavors aquesta embarcació és una embarcació de recolzament. El que ens permet bàsicament és doncs, sortir a mar, no? Aquestes embarcacions estan emplaçades a Sant Feliu, doncs ens permet sortir a mar i fer experiments per comprovar que la tecnologia que desenvolupem en aquests projectes doncs, funciona perfectament en condicions operatives.
8:33. S'han acabat les festes de Nadal i moltes persones volen tornar a recuperar la normalitat i baixar una mica els excessos de Nadal. Una manera de fer-ho és fent esport i gaudint dels cims i camins que tenim al Baix Empordà. Per això, una de les propostes que ens arriben des de Sant Feliu de Guíxols és la Ganxo Trail, que se celebrarà aquest diumenge, el dia 15 de gener. Per avançar-nos alguns detalls de l'edició d'enguany, ens visita el supermatí un dels organitzadors de la cursa, en Jordi Caselles. Bon dia, senyor Caselles.
Bon dia i bona hora.
Ja fa uns anys que organitzen aquesta cursa, però aquesta quina edició és?
Aquesta és la quarta edició.
Quarta. I quants, comptant els anys de pandèmia, no hi ha hagut aturada, no?
Va haver-hi un any d'aturada.
Vale. Quants participants hi ha apuntats, de moment?
Aquest any teníem a la cursa 211 participants.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. I en la marxa en tenim 325 participants. Aquest any la marxa ha sigut un gran èxit. Vull dir, cada cop la gent, els marxistes, els agrada més ajuntar-se i fer el que és caminar. Vull dir, serà més caminar aquesta.
Per tant, estem parlant de molt bona resposta de la població aquest any.
Sí,
no sé si us esperàveu.
Sí. última hora s'ha apuntat molta gent i més o menys tenim els mateixos inscrits de l'any passat. Una mica menys, però molt igual.
Volem saber quins recorreguts té la Ganxo Trail, perquè ens ha parlat d'una cursa i ens ha parlat d'una marxa.
Sí, exactament. Tenim la cursa, que són 18 quilòmetres, i aquest any l'hem ampliat una mica de quilòmetres i tenim uns 800 positius. ¿Vale? Ja és una senyora cursa... un nivell que ja s'ha de tenir una mica de tècnica i una mica d'entrenament.
Ja ho pots ben dir.
Després tenim la marxa, que la marxa ja és mica per tothom, que la marxa són 12 quilòmetres i 400 positius.
Val, 12 quilòmetres i 400 positius. Això...
Sí, exacte.
Això igual m'hi atreviria més, eh?
No, és una mica més assequible.
Sí, aquests...
Ja dic, la cursa és estar una mica preparat, vale? Però la marxa xinutxano, vull dir, es pot fer bé.
Aquests 400 positius, encara ho veig així una mica costa amunt, però bé, no. Sí. Això, clar, com s'ha de preparar una persona per fer una cursa com la Ganxo Trail?
Bueno, la cursa del Ganxo Trail, el que és la cursa, has de tindre pues, un nivell d'entrenament, això està claríssim, vull dir, almenys has de sortir per ahí de cops a la setmana o així a córrer una mica de muntanya, i més és muntanya, perquè hi ha gent que li agrada l'asfalt i hi ha la muntanya. I, bueno, doncs, fent una mica d'entrenament a la setmana, pots fer-la tranquil·lament al cap de setmana, vull dir, no hi ha cap problema, vull dir, per fer la cursa. I després el que és la marxa és tindre una mica de costum d'hàbit de caminar, i amb això ja tens prou també,
Sí, perquè, vull dir, tot i que és més curt, 12 quilòmetres i aquest desnivell positiu també, vull dir, que requereix, no? En aquest cas no és una cursa, sí, vull dir que es pot fer caminant, no, la marxa?
Sí, sí, exacte, la marxa, caminant, no és allò que dius, no he caminat mai, o camino molt poc i m'apunto aquí i vaig a fer-la, però... ho passarà una mica malament, tinc una mica d'hàbit de caminar, si no malament.
Volem parlar una mica d'això, del recorregut i punts destacats pels quals passa la Ganxo Trail, tant la cursa com la marxa.
Sí, bueno, la cursa i la marxa passen més o menys pel mateix lloc. L'únic que hi ha un punt que se diu els Tres Camins, que allà és casa de l'organització Casa Nova, que allà se separaran i la cursa farà aquests quilòmetres de més. Faran tota la part faran tota una part de l'Ardenya, que és una part molt, molt maca de boscos i muntanyetes que tenim per aquí, i després ja se'n van en direcció cap a la costa, que primer faran un tram de la costa, vale? De la costa de Sant Elm, que es diu, i després d'allà ja enfilaran cap a la meta. És una mica, tindran una mica de tot, una mica de muntanya i una mica de mar. Vull dir, unes vistes molt maques i la veritat val la pena fer-la, per veure-ho.
Estem parlant, en tot cas, de recorregut per muntanya, no urbà.
Sí, sí, sempre és muntanya, estem parlant de muntanya. Vull dir, tot es fa per camins de muntanya, corriols, i sempre estàs dintre la muntanya.
No li he preguntat, però les inscripcions estan tancades ja?
Les inscripcions estan tancades, si no recordo malament, crec que és un 99% que poden fer presencials. Només la cursa, la marxa està tancada, la marxa sí que ja està tancada perquè s'ha ampliat, les hem ampliat i s'han emplenat de seguida, i el que és la cursa hi haurà de presencials, o sigui que el dissabte, el diumenge, el dematí, encara es podrà apuntar gent.
Com va néixer ara fa 5 anys, no? Aquesta cursa, aquesta i marxa a la vegada, la Ganxo Trail.
Sí, aquesta cursa va néixer amb un grup de corredors que som del Club Esportiu Montclar, vale? Que, bueno, anàvem a córrer cada setmana, ens vam ajuntar, vam fer un grup, com un club de dintre d'aquesta organització del Montclar, i vam formar un club de corredors. I després, dintre d'aquí, doncs, van dir totes aquestes zones que estem corriguent, que estem comprant la cursa i la marxa, van dir, doncs podríem muntar una cursa i ensenyar una mica la gent a la zona que tenim aquí a Sant Feliu de Guíxols i tot això, i així va començar. Així va començar i vam dir, doncs mira, va, ens atirem i ho provem, perquè és una cosa que porta feina, Fer ja, muntar curses d'aquestes porta la seva feina.
Ja m'ho imagino.
Ho estem entenent entre tots i està sortint bé, i és la quarta edició, aquesta és la quarta edició.
Clar, però en tot cas, vull dir, què cal fer per, vull dir, perquè un grup d'amics ara fa quatre edicions, decideixen, va, anem a fer això per arribar al 2023 amb 500 inscrits, més de 500 inscrits.
Exacte, sí. Pues, bueno, pues, mira, el primer any ja vam ser, penso que ja van ser uns 600, el primer any ja va ser una cosa increïble, i entre tots vam dir, com pot ser això? Pues, bueno, xarxes socials, anunciar-ho bé, vull dir, posar-li moltes ganes, i això, i suposo que també és el lloc on es fa, no? Que és un lloc que no se'n solen fer gaires dintre aquí a la Costa Brava, i suposo que això també la gent li ha llamat i s'ha animat a fer-la. I també potser serà la primera de l'any, no? La primera de l'any que la gent també li agrada.
Perquè segurament sí que hi ha un cert turisme de curses, no?, per tot el país, gent que va recorrent diferents punts de casa nostra per trobar les millors curses.
Sí, sí, hi ha gent per tot que li agrada buscar-ho, sí, sí, que està al dia i està buscant allà on es fan les curses. Aquesta cursa no tindrà gent de molt lluny, segurament, tothom és de per aquí, vale. Vale, però déu-n'hi-do la gent que estem tinguent. Aquest any en concret tenim amb una corredora holandesa que es diu De Cats, penso, no sé ben bé com, no me'n recordo ben bé com se diu, però és una corredora que ha sigut campiona del món, va guanyar la UTMB de la CCC, vull dir que ha guanyat moltes coses, i sorprenentment ens ha dit, mira, vinc a córrer aquesta cursa, suposo que ve una mica a fer turisme també, que és el que diem per la zona, i ve a córrer aquí, vull dir que tindrem una estrella.
Repassem una mica la informació pràctica. Estem parlant de diumenge, inscripcions tancades pel que fa a la marxa i obertes, però presencialment, pel que fa a la cursa. A quina hora ha de ser la gent i quin és el punt de sortida?
El punt de sortida és a Rius i Calvet, i la sortida és a les 9:30. Després, el dissabte, a la tarda, es podrà vindre a recollir dorsals, vale, que així la gent no s'acumula tanta gent el diumenge, podran vindre a recollir els dorsals i les bosses de corredor, i si no vaig errat, el dissabte també es poden apuntar les presencials, vull dir, podran apuntar-se si fa falta.
Fantàstic, molt bé. Doncs hem parlat de la Ganxo Trail, que arriba aquest diumenge, i n'hem parlat amb en Jordi Casellas, que és un dels seus organitzadors. Gràcies per passar pel Supermatí.
Molt bé, gràcies.
Que vagi bé. Nosaltres no deixarem de parlar d'esports perquè hem de fer el repàs esportiu d'aquest cap de setmana. Començant parlant de tennis i de Paula Badosa, que està ara mateix en un bon moment. La bagorenca es planta a semifinals del torneig 8-500 d'Adelaida, prèvia a la disputa del primer gran slam de l'any, l'Obert d'Austràlia, que comença dilluns vinent. I de moment ho ha fet, doncs, diguem-ne, Sergi, amb un joc convincent.
De resultats en l'últim tram del 2022, sembla que Badosa recupera bones sensacions a les portes d'un Open d'Austràlia en el qual sortirà com a onzena cap de sèrie. La seva darrera víctima a quarts d'Adelaida va ser la brasilera Haddad Maia. En un partit de gran exigència física, la baixempordanesa va haver de suar de valent per vèncer amb un resultat de 7-6 i 7-5. El duel es va allargar fins a més de 2 hores i mitja. La propera rival de Badosa a semifinals serà Daria Kasatkina, que va derrotar Petra Kvitova.
Parlem ara de futbol, perquè el Palamós vol continuar en línia ascendent. Els blau i grocs, que han aconseguit sortir del pou des de l'arribada del nou tècnic Àlex Redondo, aspiren a continuar el bon camí iniciat. Aquest dissabte toca sortida al Camp del Lloret, que és el tercer classificat de Primera Catalana, i serà una bona prova de foc.
Els palamosins, que en la jornada anterior van empatar a casa contra el Vic després de remuntar un 0-2 advers, s'han situat en una posició classificatòria més còmoda, ocupant el desè lloc. Cal destacar que en aquest 2023 el Degà celebra el 125è aniversari de la seva fundació, i per aquest motiu, ja des del partit contra el Vic, llueix una samarreta commemorativa inspirada en els dissenys inicials de quan va començar a competir.
Ara seguim parlant de futbol, en aquest cas el Calonge, que rep l'Uni Girona en un estat d'ànim pletòric. Els calongins estan sorprenent positivament en la seva estrena segona catalana i amb 25 punts ocupen plaça d'ascens a Primera Catalana.
Actualment es troben a 6 punts del líder, el Tossa, i empaten a punts amb el Malgrat. Precisament els maresmencs descansaran aquesta jornada i, per tant, els baixempordanesos tenen una gran oportunitat d'assolir el segon lloc en solitari. El contrincant serà l'Unió Girona, a priori un conjunt assequible, ja que suma només 8 punts i és tercer per la cua. El duel es jugarà aquest dissabte 14 de gener a partir de les 4 de la tarda.
En bàsquet tenim visita del Sol Gironès Bisbal a la pista del Martorell. L'equip, entrenat per Carles Rofes, actualment cinquè classificat a la Lliga EVA, viatjarà fins a Martorell per enfrontar-se a l'equip local, que és 11è. Sergi.
Després de guanyar l'Azulejos Moncayo en la jornada anterior, els bisbalencs volen seguir escalant posicions en una lliga que lideren Vic i Platges Mataró amb 10 victòries i 2 derrotes cadascun. El duel es jugarà dissabte dia 14 a les 5 de la tarda.
I acabem el repàs de l'agenda esportiva dels equips del Baix Empordà parlant d'hoquei patins. El corredor Mató Palafrugell replen la competició davant de l'Alcobendas. Els blanquinegres volen continuar amb la bona dinàmica dels darrers partits jugats l'any passat, que els van permetre assolir la tercera plaça de l'hoquei lliga catalana. No, en aquest cas, hoquei lliga plata.
L'equip entrenat per Cesc Linares es troba a només 3 punts del líder, el Schumfried Ravitch, i visitarà la pista de l'Alcobendas, que és 7è. El maig es jugarà aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda.
Ara marxem cap a Girona per conèixer els resultats o els partits que esperen els equips gironins. I comencem parlant de futbol. El Girona, de futbol masculí, vol confirmar el seu bon moment davant d'un Sevilla que està en hores baixes. Els homes de Mitchell rebran aquest dissabte a la tarda un equip que, a diferència d'altres temporades, s'està mostrant erràtic i ocupa una sorprenent 17a posició.
Els gironins han aconseguit situar-se en la 12a plaça amb 18 punts gràcies als últims resultats i volen seguir en aquesta bona línia. Un dels reptes del conjunt blanc i vermell és el de no encaixar cap gol, ja que fins ara sempre ha rebut gols en tots els partits de Lliga disputats. Montilivi acollirà aquest interessant partit dissabte a partir d'un quart de 5 de la tarda.
I en bàsquet tenim al davant un atractiu duel entre l'Uni Girona i el Barça femení. Les gironines, que comanden la Lliga femenina empatades amb el València, reben aquest diumenge el Barça CBS. Les blaugranes són cinquenes i, per tant, es preveu un partit igualat.
Actualment es troben a 6 punts del líder, el Tossa, i empaten a punts amb el Malgrat. Precisament, els maresmencs descansaran aquesta jornada i, per tant, els baixempordanesos tenen una gran oportunitat d'assolir el segon lloc en solitari. El contrincant serà l'Unió Girona, a priori un conjunt assequible, ja que suma només 8 punts i és tercer per la cua. El duel es jugarà aquest dissabte 14 de gener a partir de les 4 de la tarda.
També bona oportunitat del bàsquet Girona per ratificar la seva millora. Els gironins encadenen 3 victòries en els últims 4 partits disputats i han sortit del pou a base de creure en les seves possibilitats.
Exacte, i si això li afegim el debut esperançador de Jeremiah Hill en l'últim partit jugat a Fuenlabrada i en què els homes d'Ito van aconseguir un nou triomf, no és cap utopia pensar en un resultat positiu davant del Bilbao Basket aquest dissabte. El maig es jugarà a Fontejau a les 7 de la tarda i, malgrat que el conjunt basc és 8è i el Girona 13è, s'espera un bon paper dels locals.
Doncs gràcies, Sergi Villena, per aquest repàs esportiu, la prèvia esportiva del cap de setmana, que ve farcidet, i realment celebrem que els equips baixempordanesos i gironins que estem destacant aquests dies, doncs, es troben en una situació bastant bona. Esperem que arribin així a finals de temporada. El que hem de fer ara, com cada divendres, és fer ruta i visitar doncs, punts de casa nostra de la mà de la guia cultural Sandra Bisba. Què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, Dani. Bon dia a tothom.
Com anem?
Bé, molt bé, molt bé.
Sí.
Ganes de començar l'any.
Com ha provat aquest inici d'any?
Començar a posar-se les piles. Bé, 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 anem fent. Però, bueno, hem menjat bastant i ara toca fer una mica d'exercici. Començar a treure'ns de sobre aquests quilos de més que hem agafat per festes.
Correcte. Per tant, on ens portes avui?
Doncs mira, avui intentarem doncs, matar dos ocells d'un tret i fer una cosa bonica i a la vegada doncs, us proposo fer exercici. Us proposo fer exercici veient una sortida de sol, que això és fantàstic. A primera hora del matí doncs, poder gaudir d'una sortida de sol i anar respirant aire fresc. Doncs mira, un dels petits plaers per mi és anar a veure la sortida de sol a la platja de Pals, amb el fons de les Medes. Sí. Val? A més, és un espai que, bueno, qui va a veure la sortida de sol allà, no t'avorreixes mai, vull dir, és cada dia és diferent, i els que no hi heu anat mai, sobretot feu, ja esteu tardant, perquè és una delícia. Mm-hmm. La idea que us proposo, sí. Digue'm, Dani.
No, que dic que jo ho he fet, però a l'Illa Roja, una mica més enllà.
A l'Illa Roja, sí. Val. La qüestió és que com més t'acostes cap a la zona de les Medes, més espectacular és, no? Per aquesta combinació del sol sortint darrere de les Medes, val? Això és un espectacle fantàstic. I després, si ho ajuntes, no? Doncs que bueno, ara la sortida de sol està allà un quart de nou, eh? Vull dir que tampoc ens hem d'aixecar tan aviat, no? I te permet disfrutar d'una sortida de sol fantàstica. I llavors, la idea seria, doncs, jo us proposo d'anar caminant d'una punta a l'altra, o podeu començar per l'Estadit o Racó, bueno, d'una punta a l'altra no del tot, perquè, clar, tens la gola del Ter, que aquesta no la pots travessar. Aquí no la travesses. Però, bueno, si comences per una punta o per l'altra, tens quasi uns 3 quilòmetres que pots fer perfectament bé, val? Anar i tornar, te converteixes en una ruta 6 quilòmetres, que no està malament de bon dematí.
Per tant, dius, des de la platja del Racó fins a la gola i tornar, eh?
Exacte. Molt bé. Si fas això, per exemple, bueno, per exemple, de la platja del Racó fins a la gola del Daró Vell tens 2,5. Uh-huh. Llavors, si és d'aquests dies que la gola tampoc porta molta aigua i tu pots travessar bé, la del Daró Vell, parlem, et pots fer encara 1,5 més fins a la gola del Ter. Val? Vull dir que es converteix en una ruta de 4 quilòmetres i després tornar a 8. Però si no, bueno, doncs, fas una ruta això d'uns 5 quilòmetres, 6, depèn d'on, del que puguis arribar.
Clar, i a més...
I jo,
digues, després faig els comentaris, no. Digues.
No, que jo aconsello, ja que hi som, fem-ho bé... I ens descalcem, i ho fem caminant, tocant l'aigua, que això és un massatge pels peus fantàstic, val? I realment, doncs, ostres, fas salut. I si llavors vols treballar més dur, doncs fas per la sorra, per la part més interna, més interior, que aquí després també fas un treball més dur, perquè t'enfonsa el peu, també fas molt de treball del turmell, val? Que això reforça turmells, que això va molt bé per evitar torçada. I la veritat és que, a més, recorres un espai que recordem que és una zona en què s'està intentant conservar les dunes, la fauna i flora, per tant, sobretot, respectem la zona de dunes, normalment sempre està molt ben marcat, no trepitgem, vale? No deixem brossa, no deixem residus, deixem-ho tal i com ho hem trobat, i gaudint-ne.
Uh-huh. I a més, el que et volia dir és que aquesta ruta comença o acaba en un dels punts que, a més, té de les millors postes de sol. Vull dir que podríem fer passar tot el dia allà i després veure el sol sortir i després al vespre veure la posta de sol, perquè és fantàstic des de la gola del Ter.
Correcte. No, la veritat és que, bueno, tenim un paisatge que no ens l'acabem. Som uns afortunats a viure on vivim, i la veritat és que a vegades el nostre dia a dia fa que ens oblidem de gaudir d'això, d'aquests petits plaers, perquè és una escapada, és tan fàcil, no? I a vegades, bueno, van passant els dies i no ho fem, no? Doncs ara que comencem l'any, comencem amb el propòsit aquell de... Va, vinga, anem a gaudir d'aquests petits plaers i de fer una mica d'exercici que va molt bé per la salut.
Vols explicar-nos alguna cosa més d'aquesta ruta? Si no, et faré una pregunta per...
No, bueno, mira, us volia comentar això, sobretot amb el tema de respectar la zona de dunes, bueno... Hi ha el grup Salvem la Platja de Pals, que intenta preservar aquest espai natural, val?
Sí.
I que, bueno, que no sé si tothom sap que, de fet, el tenim així gràcies a que durant molts anys va estar protegit per l'ocupació de Radio Liberty, d'aquelles antenes, d'aquelles 13 torres que van ser derruïdes el 2006, no? Una ràdio que encara en queden vestigis i que... i que a veure si la recuperem. De fet, el grup Salvem la Patge de Pals també està treballant en aquesta línia, perquè, bueno, perquè no estigui el cas, va ser una de les ràdios, una de l'emissora més potent del món. Mira, vosaltres, Ràdio Palafrugell, eh? Sí. Ja, segur que no esteu molt al cas, no?
Sí.
Però vull dir que realment va ser una ràdio molt potent, que va funcionar el 59 al 2001 i que va ser derruïda el 2006, i que gràcies a això doncs tenim aquest espai natural que es conserva tan bé.
Sí, ara és té un futur bastant incert, no? Allò que no sabem sí. Què ha de passar. Allò, estem sí. A l'espera, no? La demolició, no demolició, que...
Ja, aquí la població i la gent està una mica dividida, no? Hi ha gent que preferiria que es demolís i que deixi ja tot aquest espai natural i net i sense... Però, clar, altres també, clar, diuen, ostres, per això és part de la nostra història, part de la història de la Guerra Freda. Aquí es podria fer, va, un petit centre d'interpretació d'aquest tema. Clar, una ràdio que tenia una programació amb 17 idiomes diferents. Bueno, esclar, principalment el rus i l'ucraïnès, no?, perquè anava dirigit cap allà, no? Però, clar, hi ha aquesta part històrica que també és interessant i bueno, no sé, depèn del que es fes, podria ser també bonic, no? No sé. A veure.
Molt bé. Va, doncs ara el que et vull preguntar, que em diguis la millor posta de sol i la millor sortida de sol de l'Empordà, segons el teu criteri.
Ostres.
Jo la posta de sol te la dic clara, que és la gola. Per mi, lo de la gola és...
Sí.
És increïble.
Sí. Sí, jo és que... els estic descobrint ara, eh? A mi m'agrada molt també la sortida de sol a Cap de Creus.
També, clar.
A Cap de Creus, a la zona de Tudela. Uh-huh. Perquè, bueno, normalment a mi m'agrada sempre una posta de sol que vagi acompanyada de paisatge, saps? Sí. No només veure mar, sinó que hi hagin complements, no?, que quedin il·luminats. I és el que passa, per exemple, aquí a les Medes, no?, que tens, ostres, les Medes il·luminades i vas veient els rajos de sol passant. I això jo ho disfruto moltíssim, no? Llavors, també, mira, vaig al Golfet a veure sortides de sol. Ara, triar-ne una...
Ja. És complicat.
Sí, a més que això me falta molt per descobrir encara. Perquè sempre tendeixes a les zones més a prop, no?
Yeah.
Però Cap de Creus hi tinc molta tirada pel tema Dalí, perquè, bueno, és un artista que hi he treballat moltíssims anys i he intentat, doncs, seguir una mica tot el que ell feia, no?, per entendre'l millor. I a Cap de Creus hi han punts fantàstics, també.
Uh-huh. Molt bé. Doncs mira, ja m'ho apunto i el paratge de Tudela. M'ho apunto i
sí.
Hi haurà d'anar. Sandra, avisa, que tinguis bon cap de setmana. Parlem la setmana que ve.
Molt bé, merci. Igualment. Sí, una abraçada. Adéu.
I d'aquesta manera arribem al final del Supermatí. Per tancar l'informatiu, tornem a saludar en l'Albert Aparicio, el nostre meteoròleg, perquè ens expliqui quina és la previsió del temps per aquest cap de setmana i els propers dies, perquè sembla que tindrem algun canvi, no?
Sí, estem pendents d'un important canvi de temps que ja traurà el nas la tarda de diumenge, però sobretot ens afectarà la setmana vinent amb un ambient de ple hivern. De moment, aquest divendres i també dissabte encara en temps força estable, aquest matí amb alguns núvols baixos i mitjos i resta de jornada més assolellada. Temperatura mínima entre 0 i 3 graus i la màxima al voltant dels 15. Dissabte, temps assolellat amb algun núvol prim, puja una mica i transitoriament la temperatura, i diumenge començarà encara amb cel majoritàriament assolellat. Serà més a partir de la tarda i nit de diumenge, quan un primer sistema frontal ens portarà pluja fins la matinada de dilluns. La setmana que ve començarà amb ambient més fred, però sobretot destaquem a partir de dimecres el notable descens de temperatura amb un ambient de rigorós hivern. vent de component nord i també pot arribar algunes precipitacions, tot i que al tractar-se d'una entrada de nord, el Baix Empordà quedaria més al marge de la pluja. Així doncs, setmana que ve, setmana dels barbuts, amb ambient de rigorós hivern.
Doncs bé, fins aquí aquest supermatí que heu pogut escoltar a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital, en emissió també amb Ràdio Bisbal. Nosaltres tornarem dilluns que ve a les 8 del matí. Que tingueu molt bon cap de setmana. Gaudiu, que vagi bé.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.